Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya. Et parlo a tu. A tu et parlo avui. A tu. No els mosseguis en general, que ara saludaré, sinó et parlo a tu com oient del podcast, que ens escoltes de tant en tant. Ja saps que som un podcast global i que normalment no ens dirigim mai a tu com a persona, sinó que fem mosseguis, no? L'audiència. Però avui no, avui em dirigeixo a tu, que no ets mecenes, vale? Que no col·labores en el programa de forma, sinó que ens vas escoltant de manera esporàdica, que, bueno, et fa gràcia aquesta colla de tios que van dient xurrades, que ja saps com som. I et vaig a fer una implicació directa. Vaig a dirigir-me directament a tu perquè... No sé si t'has adonat que aquí ja tenim temperatura sota zero, ja estem a l'hivern, estem al Nadal. Doncs perquè et facis mecenes, perquè aportis res, un regalet de Nadal, un detallet. No? Ja sé que nosaltres no som més que una excusa, que allò que sona de fons quan estàs amb els auriculars, anant a la feina o fregant per casa o al gimnàs, i que som, doncs, aquell col·lateral de la cancel·lació de soroll. ¿Vale? Però si és, encara que sigui així, un petit detall ens farà molta il·lusió, de veritat, moltíssima il·lusió. No gaire, a través de l'aixeta, aixeta.cat/mossegalapoma, i ens ajudaràs. Molt bé, doncs ara sí, benvinguts tots, mosseguis, soc en Tomàs, això és Mossega la Poma, episodi 644, i moltes coses damunt de la taula que, com ja m'he enrotllat molt, ja les direm desfent al llarg del programa. Hola, Marc.
Avui t'has agafat, t'has fet un curset de màrqueting d'aquests que anuncien a YouTube, eh? Estaves veient algun vídeo de com pentinar gat?
Ha sortit
un curs d'aquest per 200 euros vas a mejorar la monetització de tu podcast. I t'ha agafat un atac de Salvador els Ius?
No. Avui he escoltat, aquest matí he escoltat un capítol de, no sé si va ser ahir o avui, crec que va ser, bueno, va sortir avui, ahir, però l'he escoltat avui, de l'Emilcar en Sujeta'm el micro, que és el seu petit podcast de metapodcasting, ¿vale? Espera, que vaig a posar aquí amb el Dani, perquè també l'ha esmentat. Hola, Dani. Segur que l'ha escoltat.
No, és el papa d'Enric.
Per cert, això és va dirigit al teu jefe de màrqueting, tio. Això va dirigit al teu jefe de màrqueting. Bueno, ara en parlem. Doncs l'Emilio deia que ja feia temps que ell havia decidit, perquè ja és així el to del seu podcast, fer una apel·lació directa, no a l'audiència, no als oients, sinó a tu com a oient. ¿Vale? M'ha donat que pensar, m'ha fet pensar, i per això aquesta intro, que he aprofitat per posar la cunya de nenes, el dinerito sempre no es va bien. ¿Vale? Molt bé.
Tot, i que no ho fem pels diners.
No, aquest programa nosaltres no en vindim d'això.
Estaríem molt malament si ho féssim pels diners, però ho fem perquè ens agrada. El que passa és que té uns costos, que hi ha uns costos.
Mai hem cobrat res. Portem 20 temporades, em sembla, o 20 temporades ara al setembre que ve.
Has mirat si ara hi ha Black Friday per l'StreamYard?
Estic molt a sobre de tot aquest tema, Marc, perquè justament m'ha sortit la història de nens, si ens escolteu, encara que sigui esporàdicament, apoquineu una miqueta, perquè estava mirant com retallar despeses, com cancel·lar algunes coses i si ens donen un Black Friday i tornar-les a comprar o a subscriure'ns. A veure, hi ha coses que no pots esperar un Black Friday. El domini l'has de pagar.
Vale? No,
el hosting l'has de pagar.
I els .cat no són especialment baratos.
De fet, són dels més cars.
Bueno, no, hi ha que són caríssims. Agafar un punt ahir o una casa d'aquestes i...
Bueno, sí, ja. Però em refereixo com a genèrics, no? Però sí. Vale, doncs, escolta'm, tirem. El Ludo té un Apple Studio, no?
Sí, però és que recent estrenat, no, ni s'ha escalfat, eh? O sigui, ha sigut un minut abans, o sigui, ha arribat a 2:15, i he tingut que anar a buscar en Teo, he tingut que dinar, i he sigut agafar, pujar, treure'l de la caixa, sense reiniciar el Mac Studio, és a dir, simplement he tret el cable HDMI, he agafat, he enxitxat el Mac Studio i ho ha detectat tot immediatament.
Si tens una estona, Marc, a dalt t'apareixerà un símbol, a dalt, a la línia de dalt, que és justament que tens la càmera de l'Apple Cinema Disc, de l'Apple Studio encès. Si la desplegues, tens moltes opcions. Enquadrenament centrat, retrall,
el center stage i aquestes coses.
El que a mi em fascina, perquè és nou, bueno, no sé si encara el tindràs tu, perquè això és una versió, crec que això ha sortit en versió beta, és el marc de llum. ¿Vale?
Ah, sí, mira, poso el center stage en centre. Oh!
Sí, i el marc de llum és que és com si tinguessis... Saps això dels streamers i els youtubers que tenen...
Allò? Light! Oh, hard!
Sí, sí. Sí, sí. Pues tens una cosa que es diu marc
modo
de llum.
Modo
Per cert, benvinguts a tots els que estigueu aquí seguint-nos en directe per YouTube.
Està xulo, crec que surt bé. Està xulo.
No sé si algú pot donar-li un moment a mirar que estem sortint bé per YouTube. Si és així...
Tu quin tens de monitor? Tu tens un monitor d'aquests, no? D'aquests
jo tinc el mateix que t'has comprat.
El darrer, el de 27 polzades.
Sí. No a l'hipercar, eh?
El de 6.000 euros no, perquè, per favor, no.
No, això no puc comprar.
A més, es troba que és un monitor, el monitor de més de 27 polzades em sembla incòmode de treballar. O sigui, sí.
Per exemple, vaig estar... A més de 27 és millor tenir dos monitors, crec.
Bueno,
eh?
A mi el dos monitors és una cosa que no em funciona. A mi no em funciona, perquè llavors hi ha... No sé si heu vist un mim que corre que es veu el Gandalf buscant, mirant, i llavors després passen a una imatge de la pel·lícula Jurassic Park on diu: no et moguis, la seva visió es basa en el moviment. Llavors diu: collons, està el puto mouse, i no m'ha acabat de funcionar mai. Però aquest estiu, al setembre, vaig estar fent un curs a Badajoz, on teníem uns monitors d'aquests que semblen pantalles de cine, aquests que són fins i tot corbats. Són com de 30 no sé quantes polzades,
sí,
i més corbats. I em van em van semblar molt incòmodes de treballar. Al cap d'un... O sigui, quan t'hi fiques, oh, que guai! No, però...
Però jo crec que això depèn una mica del cas d'ús. Per exemple, la gent que edita vídeo, no sé tu, Dani, si necessites... Tu crec que necessites més d'un monitor, no? O estic equivocat.
Tinc dos monitors a la feina, un de 27. Si els dos són de 27, un 4K i un altre 1440. Però el de 4K no l'utilitzo 4K, l'utilitzo 1440, perquè 4K... em resulta les lletres, quan edito, dels menús molt petitons. I, de moment, amb una pantalla tinc suficient.
Això ho tens en Windows o tens en Mac?
Quan edito, és a dir, tinc un monitor amb l'edició i tinc un altre monitor amb altres coses, el correu, l'Slack i aquestes coses les tinc a l'altre monitor.
Però, Dani, això el tens en Mac o el tens en Windows?
En Mac.
Perquè Windows, en Mac pots ampliar les fonts.
Sí, puc ampliar les fonts.
I per mi una cosa que ja fa molts anys que utilitzo, que a més molta gent quan està treballant, em veu a mi amb la pantalla, es posa neguitós, és una de les opcions d'accessibilitat que està també en els iPhones, i que és la de, amb la tecla Control i o els dos dits amb el trackpad o amb la rodeta tipus clítoris del mouse, fas un zoom allà on tens, fas un zoom on tens el cursor.
El cursor.
I va molt bé. I em va molt bé. És rac. Ah, vale, tires endarrere perquè...
Jo la gent... O sigui, si t'acostumes a treballar així, perquè jo faig servir això, i sempre no estaré mai prou agraït a en Marc que em convencés de deixar el mouse i fer servir el trackpad gran aquest, que és fantàstic, eh? Perquè ja, si et saps els gestos... L'altra cosa que combino jo molt, a part del que tu dius, Marc, i Dani, és el tenir diversos escritoris, perquè tinc una configuració com, en un escritori està la part social, en un altre tinc el correu, en un altre no sé què. Entonces, només movent així, jo vaig passant d'un entorn a l'altre i em va molt bé treballar. Tinc 5 escritoris, el del mig és pel que surja, i els altres estan fixes amb contingut concret.
Jo en aquest cas no ho faig perquè...
Aquest, això dels escriptoris no, no... Mira que ho he intentat, però no, no sé.
No, no t'has acostumat.
Jo ho havia fet quan només treballava amb el portàtil. Quan només treballes amb el portàtil va molt bé perquè la pantalla del portàtil és 16 polzades i no dona més de sí i va bé per configurar. Però quan treballes amb més d'una màquina, al final treballa amb les opcions més bàsiques possibles perquè tot sigui molt consistent. El que busco és la consistència, que tot estigui al seu lloc. Llavors, jo he passat a l'altra banda. Jo fins i tot agafava, era d'aquells que amb l'MS2 modificàvem el com per canviar la font, i teníem com amb fonts èlfiques i gòtiques i coses així, i fèiem tot tipus de customitzacions i tecles de... I al final dius, no, posa-m'ho tot el més estàndard possible, perquè on que troco diverses màquines, vull consistència i no tindre que perdre el temps customitzant. Ja ho he fet quan era jove i d'això. Tot i que amb aquesta pantalla semblo més jove, tu. Escolta, si salto, fantàstic. Em posé mòdul retrat.
Va, anem a acabar amb el tema. Anem a acabar amb el tema gadgets. Aquesta setmana el Dani, no sé si és públic, vull dir que el vídeo l'has pujat sí. Públicament.
No, però una cosa, abans d'acabar de gadgets, volia comentar això. És a dir, l'estudi monitor, jo el vaig triar sobretot perquè portava la càmera integrada, perquè té un sistema de música que està bé i essencialment el que jo volia era eliminar cables.
S'escolta molt bé, Ludo. S'escolta molt bé, molt.
Sí.
Jo tenia, tinc un HomePod
no
mini
encara,
al costat.
No l'he escoltat
encara.
Jo tinc
un HomePod mini al costat i no el faig servir. Però també és veritat que molta estona utilitzo auriculars.
La meva principal motivació era agafar i eliminar cables, deixar de fer servir aquesta Logitech. Sí, amb el Center Stage em fa coses ras. Deixar de fer servir aquesta Logitech.
No, el Center Stage et segueix. Et posarà sempre en el centre.
Em va seguint i em vaig movent ja ho he vist. Però la idea era simplificar. Però he passat d'un monitor de 27 polzades LG OLED, o sé que era OLED, i estava molt bé, era un 4K, i veus aquest panell i dius, hòstia, això és una altra cosa. Això és una altra cosa. Això es veu molt bé. Això es veu molt, molt bé.
La càmera
s'espatarà. Tot i que tinc entès que és la càmera, el xip i el sensor que porta, és el mateix que és la càmera de selfie de l'iPhone 11.
Sí, no et pensis que és una
el
càmera.
El hardware és aquest, el que passa que hi ha...
El software que hi ha darrere funciona bé. Ha activat les... Com es diu això?
Això ja ho tenia abans. Sempre m'ha semblat molt xorra, eh?
És superxorra, sí, sí. Bueno, vale. Ja estàs de l'Apple Studio? Sí, sí. Com a nens petits.
És de nen petit, sí, sí.
Vale. Ja estàs de l'Apple Studio?
No, estic ficant molt content. Ara tindré que agafar i endreçar-ho tot, treure cables, canviar, utilitzar el monitor de hub. També això és important.
Que sàpigues una cosa, si la teva intenció era treure cables, oblida't, perquè quan ara tindràs més espai, posaràs més coses.
Sí, però és que a veure, la quantitat de cables... O sigui, és que tinc a l'estudi que té molts cables i tinc pinganillos penjats d'aquests hubs de coses de d'allò.
Un altre efecte, ara no em sentireu, però els que m'estigueu veient per YouTube ho notareu. Un altre efecte interessant d'aquest monitor és que ara jo em tiraré enrere. Si fixeu en la meva imatge, jo estic fuminat i a darrere està difuminat. ¿Vale?
Sí.
Doncs si ara em tiro cap a darrere, veureu com es va...
Hòstia, fa zoom! Qué cabrón.
És molt bo, tio.
Si tinguessis un realitzador aquí, no?
Tinc un mini Dani, em falta el Rico, però tinc un mini Dani.
Jo faig molta formació online i coses d'aquestes, i faig molta videoconferència. És una eina molt interessant tenir aquest software, que en principi no és la càmera. No, crec que la càmera és igual de bona que la Logitech aquesta.
Sí,
però no és el software.
Que hi ha alguns PCs que porten, bueno, portàtils que porten càmeres incorporades, que tenen un sistema que a través de l'intel·ligència artificial et canvia la visió dels ulls i tu estàs mirant el monitor, però et canvia els ulls que estàs mirant a càmera.
Sí, això jo ho vaig
fer
servir.
Ho va provar Ludo i semblava un Cylon, tio.
Donava iuio. I ho vaig provar.
Sí,
ho vaig estar fent servir amb la màquina Windows que tinc una targeta Nvidia, i llavors hi ha una cosa que és l'Nvidia Studio i m'anava molt bé per enregistrar tutorials tutorials, perquè feia servir l'OBS, en el que, bueno, el mateix estudi ja em posava a mi com amb el croma darrere, sense tindre que fer croma, i d'això, i llavors jo anava explicant, anava mirant amunt i avall, però sempre em ficava mirant a la càmera. I, bueno, van quedar bastant bé, però em sembla que al final és... Prefereixo que faci com he fet ara, que us he posat a tots dos aquí a dalt, i així es miro dalt de la pantalla, més o menys sembla que estic mirant d'allò.
O això, o posar un prompter.
Un teleprompter, sí, també, però va, és igual, al final és dir, escolta...
Queda, per fer servir el teleprompter amb naturalitat, s'ha d'estudiar, perquè he vist molta gent que el fa servir per fer directes i tal, o streamings, i...
No, és algo que s'ha d'aprendre a fer.
S'ha d'aprendre, sí, sí. S'ha d'aprendre.
S'ha d'aprendre a fer.
Un dels secrets és moure el cap. Si mous molt el cap...
Pensa aquesta sensació de robot no? Que té un que està llegint el teleprompter.
Si et quedes estàtic, es veu els ulls, es belluguen. És més fàcil que la gent vegi que els ulls es belluguen si el teu cap no es mou. En canvi, si el cap es mou, passa més desapercebut que els teus ulls es belluguen.
És bona idea, Dani, perquè així podrem llegir el guió de Mossega la Poma sense que sembli fals.
Sí, vale? És el que hi ha, exacte. Sí, sempre hem tingut aquest d'allò.
Fixeu-vos que la gent mou molt el cap quan està llegint prompter.
Sí, és com una de les tècniques de... Bueno, han rebut formació.
Anem avançant, perquè si no se'ns menjarà.
Anem avançant.
Aquesta setmana avui m'he rigut molt amb el teu capítol d'avui. El que passa que no sé si...
Bueno, dona context, Tomàs. T'has rigut molt. Amb què? Caram.
Un moment.
Perquè si no, parts. Ni jo, ni els ulls, sabem de què esteu
una,
tu i el papa del Rico.
De la nova joguina del Dani i del vídeo del Rico, això és una cosa. I l'altre, el que li ha passat amb el tio que ja va... És com una, això és com una sèrie, saps? Una telenovela amb el seu jefe de màrqueting, ¿vale? I una reflexió final que ha passat així com molt lleugera, que ho va dir l'altre dia amb Mastodon així, amb una frase, i que avui, quan ha fet el podcast, ho ha tornat a recordar, i que a mi m'ha deixat amb ganes de preguntar. I et preguntaré, vale. Perquè com ho has posat tu, entenc que
és tu. Sí, vale? Endavant.
Anem a la primera part. Primera part. El Dani s'ha comprat un aparell que és, com es diu això, un Steadicam o com es diu?
Steadicam,
Steadicam.
No, aviam, tot ve d'això. Tot va començar amb això, que és una lent anamòrfica.
Això és un... pensava que era un posavasos. No,
és una lent anamòrfica 1.55 que, doncs, com a les pel·lícules de superpanoràmiques, doncs el que et fa és et comprimeix la imatge en horitzontal. Espera, que la càmera li he posat el control d'aquests.
Tu també estem
aquí molt friki. És molt friki. Però clar, és la teva professió. Tens tota l'excusa per gastar-te els diners aquí.
És un any de treball, tu. És que és el que hi ha. Sí,
sí. Ja està.
Però la sensació que té l'espectador quan fa servir aquesta lent, que estàs allà, és que és molt real, és que és molt bona.
Sí, el problema que jo tenia és que això va amb una espècie de carcassa, perquè això va amb l'iPhone. Va anar a l'iPhone i té una carcassa. Jo tenia un gimbal, perquè un dels problemes que té és que si no li pots posar, aviam, sí que li pots posar el anti-checking, o bueno, que l'estabilització. Sí.
L'estabilització. Mm.
Quan poses això, aquesta lent amb l'estabilització, els cantons queden com van... fan ones.
Sí, són irreals, semblen com fantasmagòrics, no? Queden difuminats.
Exacte. I el que s'has de fer és desactivar aquesta...
Sí, l'estabilització per software. Sí, el desllissament. Mm.
I si vols tenir imatges que surtin doncs, estables, doncs t'has de comprar un gimbal. Jo tenia un gimbal, el DJI Mini, però el Mini era per càmeres més aviat senzilletes. I em van dir, no, has de comprar un gimbal de... Però bé.
Però.
I vaig trobar aquest gimbal de segona mà per 200 euros.
Vaya trasto. Això es porta a la mà o sí? No?
Sí, això es porta a la mà. Però jo també ja venia amb el mateix preu de 200 euros per poder agafar-ho per aquí, també té un altre i agafes com si agafessis un volant.
Quasi no, però fixa't que en aquest cas vas amb un iPhone petitet i portable sí. I portes un armatoste de collons.
Sí.
De fet, l'iPhone va enganxat amb un cantó, no? Entenc?
Sí, aquí va a l'iPhone, és com una espècie de carcassa, i l'altre cantó, és aquest cantó d'aquí, doncs hi ha una petita anella que va acoplat a aquesta lent.
I això el que fa és que es mantingui sempre moviments fluids i que no vibri.
Estable i amb les cantonades
és com un cap de gallina.
No difuminades.
És un cap de gallina.
Heu vist el vídeo del cap de la gallina a la moto?
No.
Un tio que va agafar i li va ficar una GoPro en el cap de la gallina. ¿Vale? I resulta que la gallina és un estabilitzador perfecte. I llavors el tio va portant la gallina i la gallina es veu que es va movent, va movent el cap i deixa una imatge perfecta. Oi que sí?
Ja ho veuré, ja ho veuré.
I vostè diu, és un cap de gallina. Llavors, una pregunta, a veure una pregunta, Dani, sobre aquesta lent. A veure, aquesta lent té un factor, té un zero, què has dit, tenia un...
1,55.
1,55. Però això ho muntes contra el gran angular o contra la lent central?
Contra el central.
Contra la lent normal. I és més angular o menys angular que el gran angular?
És més angular que el gran angular.
Com de més?
Doncs és com el... És com que tenim un altre telèfon al costat.
És com doble, tenir dos, doble.
És com tenir dos grans... Perquè el gran angular de l'iPhone és Déu-n'hi-do, o sigui, és com un 17.
No, però clar, el gran angular t'amplia per dalt i per baix, també.
Clar, i això només t'amplia per centre.
Però llavors ho talles, home. Edites i talles.
Però no és el mateix... A més,
m'hauràs de vendre molt bé. O sigui, jo el que vull saber...
A més, et crea els flares, aquests flares...
Els lens flares, d'acord. Tens els lens flares i pots fer pel·lícules com els JJ Adams, d'acord?
Sí.
Vale? Hi ha una pel·lícula Star Trek del JJ Adams que t'estàs rentant les ulleres con tota l'estona perquè veus flares per tot arreu i dius, no, si és el collons de pel·lícula. Però, a veure, els que portem ulleres sabem que els lens flares estan sobrevalorats. Estan sobrevalorats, no són necessaris, els tenim tot el dia amb els que portem ulleres, collons. No. Però llavors, clar, quina és l'ampliació? Quin és el zoom que et fa?
Et comprimeix la imatge pels cantons i fa com dos. Ja faré una comparativa.
Sí, perquè el que voldria saber és això, és a dir, si jo agafo la lent, el gran angular, que a més ara l'iPhone el d'allò, i després, diguéssim, faig un crop i el tallo, quina diferència hi ha? Quina diferència hi ha? Perquè potser estàs fent allò. Que mola molt, eh? Jo estic enamorat del Rico i del vídeo. El vídeo que m'ha encantat moltíssim, és a dir, acabes de dir...
Expliquem un moment
als oients... Com el gos passeja.
Sí, un moment, expliquem un moment als oients, que segur que molts no han vist el vídeo. El vídeo és que a les tardes en Dani surt a passejar el Rico, ¿vale? Pugem... Entenc que has gravat aquella escola famosa que deies,
sí,
no?
Que
està com a dalt d'un turó, hi ha boscos al voltant. Clar, és quan es posa el sol, al final es veu, no sé si es veu mar o un fior o és muntanya.
Hi ha un llac,
no?
Un llac.
O un llac, vale. Clar, el paisatge és supermaco. I amb aquesta càmera, el Dani el que va fer va ser anar gravant el Rico, seguint-lo, de tant en tant es veu el paisatge, un reflex del sol, seguint-lo i posant una música molt tranquil·la de fons durant uns quants minuts, no? Jo van ser diversos minuts.
Sembla que són 3 minuts.
No sé, a mi se'm va fer superrelaxant. I el vídeo és molt xulo perquè et transporta amb l'activitat del Rico en un moment del dia, que és un moment molt... L'única cosa és que a vegades es veu molt fosc, però bueno, suposo que això es pot arreglar.
Després de la tardor a Suècia...
I una altra versió que la vaig millorar, que està a Nordics Media, al canal de Nordics
Passa'm,
Media.
Quan te'n recordis, sisplau, passa'm l'enllaç, perquè el penjaré les notes del programa perquè la gent pugui veure...
I les propostes que... propostes Mosseguis, perquè hi ha molta gent que anem al canal de propostes Mosseguis directament a mirar les coses.
Doncs passaré l'adreça del vídeo que vaig penjar a Nordics Media, que està una miqueta més d'exposició.
Però jo ja dic, jo crec que amb tot això...
Que li hem dit al Dani...
El que fa molta que... més és el fotògraf, el càmera.
Sí, home, i tant.
Vale? La
perquè
manera
tu té molta idea. I detallar-ho després. Sí.
M'agradaria veure la comparativa d'agafar simplement l'iPhone amb estabilització per software amb el zoom i després dir, fem el crop. Sí. Fem el crop a veure què tal.
Clar, quan tu fas crop, tens una base de 4K, per exemple, però tu li fas un crop i estàs com eliminant píxels.
Sí, elimines píxels, ho deixaràs a 2.5, sí.
En canvi, l'altre no elimines píxels.
Per això que està netidat.
Però,
tan
sí,
netidat.
Però... Però amic Dani, no te me hagas el sueco, perquè estem parlant de càmeres que tenen 48 megapíxels. Mm-hmm. Oi? Llavors, sí. A quant pot gravar l'iPhone Pro 17, però no podia gravar a 8K?
Hi ha una opció a l'iPhone 17 que permet gravar per sobre de 4K.
Que has de portar un disc dur a part.
No, el que fa és gravar-te tot el que és el xip, tot el sensor, que és un 3-4, 3 quarts.
Exacte, que són uns 48 megapíxels.
I tens una resolució més gran.
I d'aquí potser podries treure els 4K.
Això depèn de la RAM que tingui. Això depèn de la RAM.
Aquí no està el repte, aquí no està el challenge.
Però si actives aquesta opció del telèfon que et gravi a tot el xip, no pots activar l'estabilitzador. Perquè l'estabilitzador treballa amb aquesta imatge gran.
Vaya merda de telèfon.
La veritat és que el vídeo és molt xulo, li donàvem la idea a en Dani.
No, està superbé.
Que deixi de fer podcast i deixi
Open
de treballar
Gate.
Amb el...
Opengate. Sí.
I li dèiem al Dani, deixa-ho tot. Oblida-te'n, deixa'l tirar.
Fas un canal de...
Fas un canal de YouTube. Rico. Sí, sí, exacte. Només del Rico, passejant per les tardors
sueques. Sí, després el portes a Sabadell, que passegi per Sabadell, el portes a la Garrotxa, el portes a... Te'n vas, jo què sé, a Tromsø...
Aquí quedaria bé. Que, per cert, també, com jo el Rico sempre el veia en estàtic, entre cometes, ¿vale? Sí. Perquè sempre l'he vist o a l'oficina o a casa d'en Dani, i en aquest vídeo es veu el Rico...
Tot el xerit...
Es veia el Rico realment com és un gos que surt, ho ensuma, olora, fa pipi aquí, marca allà.
També fa caca.
Sí, hi ha un moment que vam dir, aquí això s'havia d'haver censurat, aquí. YouTube ens ha censurat.
El Dani va tenir la gràcia de deixar-ho. És que està molt bé, és que està superxulo. Sí, no, a més s'està notat... ara ja que comencem a conèixer-te una mica millor com a persona i com a professional, sabem que el vas deixar perfectament a posta, vull dir que
exacte,
està clar. I a més hi ha un tros també molt maco, que no sé què fa el Rico, que està com fent una pujada.
Sí, puja un coronet.
Sí, i que de cop i volta es veu una línia de llum, saps? Que és l'efecte aquest de la lent de la càmera.
M'encanta. Va quedar...
Sí,
jo no vaig
sí, va quedar.
Et va sentir J.J. Abrams.
Sí. Puja un petit turonet, es queda allà mirant, el sol ve de cara, tenim el lens flare i, a més, també es veu el perfil del sol il·luminat del seu pèl, que queda il·luminat pel sol. I queda... A mi m'encanta aquella...
Jo no sé quanta gent està a YouTube mirant-nos, ¿vale? Però jo estic convençut que hem perdut a la meitat i han anat a veure el Rico tots. Vale, o sigui, hem perdut l'audiència, estan mirant el Rico.
Bueno, però ha sigut per una bona causa. Si
és una bona causa. Jo sí, anar a veure el Rico, no ens podem enfadar. És que, per favor.
Aquesta època és maca. Aquesta època que ja s'acaba la tardor i comença l'hivern, que, per cert, deia el Dani, és que aquí fa fred i estem en temperatures negatives. Nosaltres portem dos nits amb mínimes per sota de 0 graus, ¿vale? O dir que només passa a Suècia. I de fet,
aquest matí ens hem llevat a 9 graus, feia molt de fred, eh?
Nosaltres a menys 2, em sembla.
A menys
2.
A veure si neva, tu.
Ara està negre, però no sé. Perquè aquí, el problema que tenim quan estem més a prop del Mediterrani és que quan ens tapa, quan venen els núvols, no fa que tot es refredi tant, sinó que és com
clar,
si...
Clar, els núvols aguanten la temperatura.
Sí, t'embolcallen una mica i aleshores, clar, no acaben avant perquè, excepte que estiguis a molta alçada, de Pirineus en amunt.
Això és el que passa, per exemple, al desert. I un dels llocs on he passat més fred a ma vida va ser una vegada que vam fer nit al Sàhara, per allà passat entrant de Marrakeix, travessant l'Atlas i que vas a fer les típiques a dormir en les tendes de campanya en els Haimes en el Sàhara. Fred de l'hòstia! Perquè, clar, en allà no hi ha humitat, no hi ha núvols i per la nit la temperatura però baixa en picat i un fred acollonant que se't fot a dius, hòstia, Vas, estàs pel Sàhara amb l'anorac d'esquiar.
Si veieu alguna cosa per aquí, és la cua de, la cua de la Misha.
Vale? La cua de la Misha.
Perquè quan et veu, Marc, no sé què sent per tu
li
aquesta gateta que li agrada venir.
I a més, ja avui em veu bé. Ja avui em veu bé i
avui ja imagina. Bueno, et veu raro, però no és culpa teva. És que els gats veuen raro. Ja veuen raro. De by default.
Veuen ells.
Això que dius tens raó. Jo recordo quan vaig estar al desert dels Caluts entre Iran i Afganistan, és la ruta de Kandahar, allà després de les guerres allò es va quedar com la ruta de la droga, ¿vale? Perquè ja passen...
La xocolata amb gana.
Allò és un desert, un dels deserts més... És molt maco perquè a més és molt pedregós. Sembla... Sabeu les pel·lícules americanes amb allò d'Arizona, que es veuen aquelles menes de paisatges? Doncs els Caluts et recorda això, ¿vale? Nosaltres vam anar al... Primavera era... I recordo que, hòstia, durant el dia feia una calor que te cagues. Havies d'anar en plan bereber per sobreviure, ¿vale? Anàvem amb una pick-up. Però de nit, tio, de nit feia molt de fred. Molt, molt. Nosaltres no dormíem en Jaimes ni res, dormíem amb... És que la carretera... O sigui, hi ha com dos poblats molt petits, dormíem en un poblat que en ma vida havia vist unes aranyes tan grans. Eren com diplodocus, les aranyes. I sí, sí. A més, hi havia coyotes.
Coyotes!
Bueno, eren coyotes, perquè els coyotes són americans, però era una mena de bitxo similar. Bueno, total, que jo recordo aquella nit que vaig passar un fred de collons. A més, com t'aixequen molt aviat, perquè al migdia no pots fer res, hòstia, en el moment que t'aixecaves et donaven el te, un te molt de sucre, per dir, espavila, que marxem. Hòstia, hi ha dos poblats i després comença una mena de carretera que només saben que és carretera els que viuen allà, perquè tu vas allà i no veus res. I aquella carretera acabava a Kandahar. No? És... Uh-huh. Vale, els vídeos, això. Que li dèiem al Dani que fes un canal per guanyar-se... Que només fos
les tardes del Rico i... Però ara imagina... Tu, escolta una cosa. Tu ara estàs mirant en Rico, passejant per la muntanya i allà, i fent alguna coseta. I de cop i volta et salta un anunci d'un casino de cripto. I et vols morir. O sigui, acabarem subscrivint-nos a YouTube. Millor, escolta una cosa. Jo tinc una proposta, Tomàs. Fem un canal privat de vídeos d'en Rico només pels subscriptors de l'aixeta.
Hòstia, no. Això que dius del vídeo privat, mira, aquesta setmana em va passar una que riuràs, Marc. Et riuràs perquè... Estava veient i escoltant la versió de B-52 de Meet the Flintstones, ¿vale? De los Picapiedra.
Boníssima. I els B-52, déu-n'hi-do.
Sí, i després això em va portar a veure la versió de Meet the Flintstones amb versió més de jazz, bueno, brutal.
La versió vaig estar, death metal...
Vaig estar un parell d'hores al·lucinant.
Meeting the Flintstones.
Sí, el Meet the Flintstones, o de Flintstones, els Picapiedra aquí traduïts, ¿vale? I aquesta música... Nosaltres sempre hem tingut el Drunken Sailor com a música, però, de facto, és la nostra fucking música de Flintstones, tio. I aleshores volia fer...
No. És la música dels Muppets.
Tu i jo som com el Pablo i el Pedro Picapiedra,
tio. Som els Muppets. No.
És igual. Però tota aquesta música que...
Jo l'altre dia vaig estar a punt de comprar una samarreta que sortia en les dos de llonces i d'això.
Doncs mira, se'm va ocórrer fer un regal als oients en base a músiques que ens vinguessin en el cap, anar-les recollint i anar-les passant al programa, posant-les. Clar, no ho podem fer. Perquè
no podem fer-ho perquè YouTube ens...
YouTube, Spotify i altres llocs on la gent ens escolta.
Els pocs llocs on pots cascar coses sense que toquin els collons és a Apple Podcasts. Perquè tiren de RSS i no...
Sí, no s'ho tiren. No però en vídeo... O sigui, jo el que havia pensat és convidar a fer un stream, però un stream que no acabi a YouTube. Un stream privat per nosaltres amb els oients que es vulguin apuntar.
Això vol dir que has de posar tu l'ample de banda, Tomàs.
No, si el costa StreamYard.
StreamYard? I fa l'streaming i l'StreamYard t'ho acabarà
cobrant. Sí, no sé quin és el número màxim, però ho pot fer StreamYard.
Sempre podem
perquè
fer-ho.
Tinguin... Però això m'agradaria fer-ho com un... Perquè aquí aleshores sí que podem fer el que vulguem, podem posar la música que vulguem. I de fet també ho podríem convertir en podcast, perquè com nosaltres el podcast l'allotgem nosaltres, a l'RSS repartiria. Una altra cosa que els de Spotify, pobrets, allà, doncs, us fastidieu per escoltar-nos per Spotify, perquè a sobre esteu
pagant. Per anar per Spotify.
És culpa d'ells. Sí, com els que estan a iVoox, que sí, escolten sí, els podcasts
si de Manu. Si algú iVoox encara hi és, ho sento. A veure, molt, tu com pots gent, engegar l'aplicació de l'iVoox que et cau tota la caspa? Per favor.
Bueno, bromes a banda. No, però m'agradaria fer aquest regal als oients. Ja sé que no, igual no el podem fer a tots els oients. A part que em ve molt de gust, tio, és que m'ho passo tan bé.
Si, doncs ho fas. Jo, Tomàs, et dono permís.
Gràcies.
Veus? Si necessites ajut, el que sigui, compta amb mi.
És encara millor.
És que aquí en el petit mòdul de realització de StreamYard, jo puc penjar les músiques, puc penjar Drunken Sailors, Muppets, Meet the Flintstones i altres que em pugueu dir vosaltres. Hòstia, aquesta música m'agrada molt, em recorda no sé què. I anar-la posant, anar-nos rient i anar-la posant amb aquest programa especial de Mossega la Poma, no? Bueno, ja li donaré dues voltes. I merci, Dani. Igual faig un ping si tinc algun dubte.
Sí, sí.
Valens, no teníem guió perquè hem començat a parlar de gadgets.
La
no
setmana... Sé si... A veure, jo hi ha dues coses
que... Perdona, Ludo. Dos coses que... Sí, home, és que ha tingut un altre encontronasso amb el cap de màrqueting.
Hombre!
Hombre!
Parin màquines! Si en Dani ha tingut un encontronasso amb el cap de màrqueting, parin màquines!
El pavo... Sí, sí. Que té 35 anys, no? Encara, que té el cabell... Segur que té el cabell llarg.
31...
Sí, que té el cabell llarg?
Sí, una miqueta.
Fatal. Doncs, és que és el típic perfil, tio, el típic perfil. Que va de guais...
És a dir, tu el veus i és suec. Ros, sí. Ulls blaus...
Sí, sí. Super,
és d'aquests que ni s'ha classificat en la Lliga de Balconing.
No, perquè els suecs no fan aquestes coses.
Jo, no, va, no, espera. Va, espera
i li diu al Dani. Dani,
algun any han guanyat, alguna, en els anys 80 van guanyar algun any, els suecs.
Més que els britànics? O...
Els britànics no sempre han guanyat. És que l'altre dia la Federació Balear de Balconing doncs, va agafar i va fer com un recordatori de les tres medalles, medalla de bronze, i ara la dels 70, la dels 80, i jo a partir d'aquí van ficant anys. I els
no podem parlar de britànics, hem de parlar d'anglesos, perquè l'any passat, no l'altre, en la lliga aquesta que dius tu del Balconing, a la federació, cada any publiquen les nacionalitats i els morts i ferits. ¿Vale? Que normalment
I els
anglesos,
pisos baixats.
Sí, els anglesos anaven en rànquing en superor. ¿Vale? Però fa dos anys els escocesos van guanyar i vam tenir una queixa del govern d'Escòcia perquè això només feia que incentivar el suïcidi o que fessin no sé quantos. No, això ve perquè, o sigui, si ja estan malalts, venen de casa, no venen
no,
de...
No, no, però o sigui, això és una... Veure, primer de tot, aquí hem de recordar una cosa. Quan veiem la bandera anglesa, la bandera britànica...
Anglesa no, la
bandera anglesa és una bandera blanca amb la creu de Sant Jordi al centre. Vale? Mm. Llavors, la bandera aquella típica anglesa que d'allò del...
Es diu la Jackson Flag?
És la bandera de la Unió, perquè de fet el que fa és que combina la bandera d'Escòcia amb la de Gales amb la d'Anglaterra. Em sembla que els irlandesos passen, vale? Perquè els tenen envaïts i prou, no? Però és la dels tres regnes.
No, la Union Jack. Units. Aquesta és la Union Jack, aquesta que dius tu que és la que porten els minis guais.
Ah, exacte, la dels minis. És la bandera del mini. Però que quan volen, quan la gent en el món parla d'Anglaterra, et fiquen la Union Jack, no et fiquen la bandera de la creu de Sant Jordi.
Però és Gran Bretanya, no és Anglaterra.
És la de Gran Bretanya. En canvi, la d'Escòcia simplement són quatre triangles blaus sobre un fons blanc. Vale?
Bones, Quintagai, que estan... Ja comencen aquí la gent a expressar les seves opinions. Que
ja aquí, perquè ja han vist el vídeo d'Enrico. Ja han vist el vídeo d'Enrico i d'això.
Bueno,
però
llavors,
en aquest cas, el problema hauríem de diferenciar quan estem parlant dels anglesos, dels
anglès,
britànics
o de Gran Bretanya.
Però clar, si els escocesos ells sols, si ells s'hi posen... Llavors, el problema és que els medis que agafen i es queixen de coses com la Federació Balear de Balconing... Escolta una cosa, els de la Federació Balear de Balconing, és dir, escolta, sou tots una colla de camarusos que veniu a Mallorca en comptes, veniu de manera descontrolada, ens envieu a la gent amb un màrqueting, perquè el director de màrqueting d'en Dani deu haver tingut alguna cosa, perquè bàsicament el que veniu a fotre és atajar-se i agafar comes etílics i a fotre tonteries com saltar d'això. I això és un problema. I dir, ei, que esteu fotent això i no és que se suïcidin, és que estan fent les gilipolles. No és suïcidi, és gilipollisme.
Bueno, i unga-unga, perquè normalment són
unga-unga.
Són tios, són homes.
També, a veure, escolta una cosa, que hi ha noies que es tajen moltíssim.
Però que, normalment que no arriben a l'extrem de tirar-se per un balcó. Ho fan més tios.
Les noies acaben a quatre potes, potes abraçant-se als fanals.
No segueixis.
Abraçant-se als fanals i vomitant, vale? Que és perquè agafen unes tajes i tampoc tenen prou de cos com per empacar-ho tot i agafen unes tajes tremendes. Però els tios aguanten una mica més i llavors els hi dona com un... fa una substitució de la testosterona per una testosterona alcohòlica que han de fotre el machito. Escolta, si vols fer el machito, te'n vas a Pamplona i corre davant de les vaques a veure si t'atreveixes. I ells ho foten i les vaques fan el que fan. Però, és a dir, ei, d'això se n'ha de parlar? És a dir, ei, si fas això, la gent es mata. No és, ui, que guai, vamos a saltar a la piscina des del balcó. Ui, vamos a saltar de balcó a balcó, d'habitació a habitació, perquè anem un polvete. No, potser te haces polvete abajo contra el bordillo de la piscina, ¿vale? O t'empales amb una sombrilla que hi ha allà i et quedes allà com un cocinó.
El cap de màrqueting...
No se'n pot parlar.
No, no se'n pot parlar, és estúpid.
Si no estàs fent les vostres adolescents el que està passant...
La Federació Balear de Balcòning precisament neix per donar visibilitat a això i dir, escolteu, això no és un tio que va passar fa 3 anys, sinó que és un continu.
És un continu.
És un continu i hi ha gent que està perdent la vida, tios. A veure si fem alguna cosa, no? Sobretot en origen.
És un continu, però ells s'ho agafen malament. I hi ha una cosa que... A mi hi ha una persona que m'encanta, que és el Ricky Gervais. És una persona que té una mica la meva manera... M'agrada la seva manera de pensar, de dir... poder agafar i parlar de coses amb la provocació. És molt provocador. I una cosa que recordo que el vaig veure una vegada dient-li a algú, escolta, no pel fet de que estiguis ofès, vol dir que tinguis raó.
I tant.
És a dir, si ens ofenem, ens ofenem. Està bé que t'ofenguis, vol dir que tens sentiments, que tens uns valors, que tens unes coses, però no necessàriament vol dir que tinguis raó.
O que pot ser el primer stage, la primera etapa d'un replantejament de coses que tu pensaves que eren certes i que igual no ho són.
No, però o sigui, el que hi ha és simplement dir, tu pots estar ofès, vale? Però el fet de que tu estiguis ofès no és un argument. O sigui, si jo estic molt ofès amb una persona, pot ser un argument perquè jo li foti una hòstia. Per què l'has pagat? Perquè estic molt ofès. No vol dir que jo tingui raó. Vol dir que jo estava molt ofès. Si tu vols justificar alguna cosa, has de justificar-ho a partir d'uns arguments morals, ètics, uns valors que tu poses a sobre. No el fet de que dir és que algú s'ha ofès. Si algú s'ha ofès, s'hi posa fulles. Si tu vols dir no, està malament perquè jo incito al suïcidi, no crec que sigui el cas. Però quins arguments fas? L'ofensa, el fet de que algú estigui ofès. Però és que... Com no me'n recordo que ho va dir, que la gent que s'ofenia fàcilment hauria d'ofendre's més sovint. Si algú s'ofèn, doncs que s'ofengui. Una altra cosa és que després, com a societat, estem, això ho fem, això no ho fem. Però el fet que algú s'ofengui, digui, escolta, jo l'altre dia vaig anar a jugar a tenis tot de groc, com un canari. Si algú s'ofèn, si foti fulles, no hi campo sin grillo ni hortera sin amarillo.
Bueno, soc un poeta. Això és molt teu perquè les ulleres roses que encara continuen amb variants.
Vaig variant els colors.
A lo que anàvem. Aquesta setmana parlant de... això tornaré després, perquè sí. Això em portaria a parlar dels musàrabs i és una altra guerra. Vale? Tornem al cap de màrqueting. Aquest senyor...
És que a la que ens despistem ens convertim en un podcast de geografia, d'història, de plaques tectòniques, de tot.
D'història n'hem de parlar, perquè és molt interessant moltes coses de la història. Bueno, tornem. Cap de màrqueting. Que aquest senyor arriba i li diu, Dani, és que resulta que tinc ja a la panacea, vale? S'ha il·luminat. Vale? Sí, sí, diu, sí. Vinc i ja tinc els 9 passos únics per editar i publicar un podcast. No?
Els 9 passos
útils. 6 o 9, no me'n recordo quants eren. Vale?
Sí,
i li diu, té 5 passos. No? I el Dani se'l queda mirant i diu, no, xaval, Són 19, que... Oh, és que no sé, clar, com si l'altre ja sapigués de podcasting i aquest sí. Senyor porta 20 fucking anys fent podcasting, d'acord? ¿Vale? Bueno, explica tu la història i després deixa'm fer-te aquella pregunta més de conclusió, que sí. A mi és la que m'ha arribat a dintre i la que necessito preguntar-te. Explica la història. Mira,
faré un resum així ben ràpid. Jo treballo per dos departaments, el departament de màrqueting i el departament de suport. Com s'entén, millor és que si un client té un problema i es posa en contacte amb suport, té preferència. Val? Tinc un 60%...
Perquè ja és client.
Clar, ja és client i té problemes.
Perquè ja és client i per una empresa... Invertir en mantenir un client és molt més rendible que invertir en un client nou.
Exacte. A més a més...
O en generar coses noves, sí, sí.
Un client que ja l'has fet, has de conservar-lo.
Què passa, clar. Dani, que aquestes... Perdona, aquestes divisions de càrrega de treball funcionen bé molt poques vegades.
Ja.
Saps? Perquè et donen un percentatge i et donen unes prioritats, però això no t'arregla el dia a dia ni
acabes pencant més del compte.
No, sí. I els piques, no, i acaben no desorganitzant-te la teva feina. I no tenen en compte mai una altra cosa, el coitus interruptus, ¿vale? Perquè tu vas tallant d'una feina
canvis
amb una altra i quan estàs en modo creatiu o quan estàs en modo resolutiu, tu has d'invertir un temps en entrar i un temps en sortir. ¿Vale?
Sí.
Bueno, continua, perquè això sí, ho he viscut molt i sempre... Sí. És que em sentia molt, molt identificat. Segueix, Dani.
Un 60% en suport, 40% en màrqueting. Tinc una aplicació que, com que ja vaig començar a veure que tenien problemes, sobretot el de màrqueting, demanant, doncs el que faré serà doncs, fer un tracking de quan treballo per suport i quan treballo per màrqueting.
Perdona, i demanant, sí. No que vingui al dematí a les 9. Mira, Dani... Tinc tot això que m'agradaria que es pogués anar fent o no sé quantos. No, ell interromp, no?
Sí, interromp. Interromp. Ara necessito això, ara necessito l'altre, ara canvia aquesta imatge, no m'agrada així, posa aquesta que és millor, canvia el fons, etcètera, etcètera. Corregeix els subtítols, etcètera, etcètera. Doncs bé...
Però, perdona, no s'ho pot mirar. Apuntar-s'ho tot, deixar-t'ho com una task list, perquè tu t'ho puguis també planificar i poder fer les modificacions quan puguis. No et pot donar una task list.
El problema és que això s'acaba resolent amb les aplicacions de ticketing, que també són un altre infern en si mateixes.
No, s'acaba resolent d'una manera més dràstica, Ludo, que és la pregunta que li haig de fer en Dani. Però, bueno, segueix, Dani.
Vols guanyar-te la vida fent vídeos d'Enrico?
D'Enrico? Doncs em diu... Escolta, fes-me una llista dels passos que has de seguir quan fas un podcast perquè així no t'hauré de demanar les coses que has de fer pas per pas. I jo li dic, escolta, si faig les coses a trompicons és perquè tinc aquestes dues tasques i quan hi ha un tiquet important, i sobretot ahir que el meu company de suport va haver de portar el seu fill al metge, doncs estava jo sol dins en suport. Clar. I vaig haver de fer durant el dia d'ahir 8 interrupcions. Quasi una per hora. I clar, desconnectar i tornar a connectar és un temps que requereix el teu cervell creatiu, el teu cervell més buscant solucions. I m'ha enviat, doncs mira, per exemple, diu gravar un episodi, editar l'episodi, crear la miniatura, pujar-ho a Spotify amb subtítols i capítols, que això ja no es pot fer, a més, que...
Bueno, sí es pot fer, però no serveix de res perquè com Spotify et matxaca i posa lo seu, t'ho treu tot. No hi ha capítols a Spotify, ni subtítols. Sí,
es pot posar, però has d'entrar dins del seu programa i només entren alguns podcasts que ells decideixen. Vaig contactar amb ells, amb suport, i em van dir no...
Suposo que si paguessis, és que tant de bo que hi hagués un lloc on digués Spotify. Si em pagues $800,000 a l'any, jo et poso capítols. Perquè li diguis, mira, paga $800,000 si posem capítols a Spotify, ¿vale? Bueno, segueix, perdó.
Doncs això, i l'últim punt, doncs pujar a YouTube, els subtítols, capítols i enllaços a la web. I li vaig dir, escolta, no, perquè són molts més passos. És estar preparant l'estudi, gravar l'entrevista, transferir tot l'àudio i el vídeo a l'ordinador, que això ja són... quatre targetes de memòria, netejar l'àudio amb els ajustaments de l'àudio, editar l'àudio, editar el vídeo, sincronitzar-lo amb l'àudio, renderitzar el vídeo, renderitzar l'àudio, pujar els arxius a la plataforma, a la nostra plataforma, generar subtítols, afegir títol i descripció a la nostra plataforma, crear miniatures en dos formats, un i 16:9, pujar el vídeo a YouTube, incloent la miniatura, el títol, descripció, paraules clau i subtítols.
Els .srts, exacte, els subtítols. Sí, sí. És que jo em sento molt identificat perquè quan nosaltres publiquem Mossegar la Poma, home, potser no fem tanta postpro, perquè portem anys intentant suprimir passos de la postpro, però ara últimament amb vídeos, subtítols, que clar, jo tinc que tirar-ho contra el programa que genera, que fa la transcripció. La transcripció li dic que m'ho doni en TXT perquè el Perplexity no entén .srt,
sinó programa fa servir, Tomàs?
El de Softcatalà es diu Booth.
Sí.
Booth, tu li tires l'àudio i ell, amb la granularitat o amb la profunditat que tu vulguis escollir...
T'identifica la gent que parla?
No la separa. Però és molt bo, eh? És molt bo a l'hora de, en català, ser molt
precís. Aquí una proposta m'ho segui. Hi ha un programa d'un senyor holandès que es diu Jordi Bruin, vale? Jordi, típic, a Holanda hi ha molts Jordis, després d'en Cruyff i tot això. Llavors, en Jordi Bruin té un programa que es diu Mac Whisper, que és una aplicació, Mac, val uns dinerets, 30 euros, una cosa així, jo el vaig comprar ja fa un parell d'anys, que el que fa és encapsular, a veure, models que ja existeixen per agafar i fer transcripció d'àudio, de vídeo, fins i tot té una eina de dictat. El meu fill gran el fa servir per dictar i dicta, a vegades té que fer una redacció i la dicta en l'ordinador i ja li passa directament al Word. Doncs aquesta setmana passada el Mac Whisper del Jordi Bruin ha integrat una funcionalitat que el que fa és diaritza. Necessites l'aplicació de dos models. Un model de diarització que identifica diferents persones que parlen en etapes temporals i la transcripció, amb la qual et fa un guió en el que et parteix els diferents speakers. I llavors tu pots agafar dir, l'speaker 1 doncs és en Tomàs, el 2 és en Marc, el tercer és en Dani, i llavors et faria un guió complet. I, clar, no fa servir el model de Softcatalà, però pots descarregar...
Bueno, Softcatalà fa servir models externs, vale?
Sí, al final està... A veure, en Jordi Mas ha agafat i ha fet una customització del model de Whisper.
Però aquest programa Booth, no, la gràcia que té és que quan et baixes els models catalans són molt bons, estan molt ben entrenats, però tu pots fer transcripció d'àudio, pots fer la transcripció d'un arxiu d'àudio amb xinès mandarín, amb castellà, amb el que tu vulguis.
El que sigui,
vale?
Perquè el que sigui.
I el bo que té és que genera, parlant això dels passos, Dani, de que sembla que sigui així, però realment són molts passos. Jo genero dos arxius, un .txt i un .srt. Per què genero els dos? Perquè la traducció que fa YouTube dels vídeos és una merda, la transcripció que em fa, i m'agrada molt més la que fa Booth amb aquestes eines de Softcatalà. Per tant, quan després entro a YouTube per posar-li la imatge i per modificar-ho i tot el rotllo, substitueixo el generat per YouTube per aquest .srt. I el TXT el necessito perquè el format SRT no l'entén Perplexity quan li dic que... Ja no li dic escolta't a l'àudio, sinó perquè no m'ho fa, perquè no pago diners. Aleshores em diu, no, si vols que et busqui les referències, les propostes i els enllaços, no em donguis un àudio, que no te'l compro perquè això em satura i tu no pagues, sinó m'envies un TXT. Vale? Clar, són tonteries i això es fa bastant ràpid, però no deixen de ser passos i un altre, i connectar-nos al Wasabi, pujar l'arxiu d'àudio... És a dir, si tu pares a pensar, són molts passos.
És com quan vas al supermercat i compres cosetes petitetes i quan vas a pagar a caixa dius, hòstia, 200 euros, però si he comprat quatre coses i comences a mirar els pics, un euro, dos euros, mig euro, i va sumant, doncs amb això igual.
200 euros? És allò, entre pitos i flautes 200 euros, 100 de pitos, 100 de flautes.
I el bo és que va d'expert i no sap que no hi ha capítols en els àudios i vídeos de Spotify, perquè no els accepta. Vale? I a més, de fet, tu a Spotify li dones el teu ronyó i el teu fetge, perquè no agafa el teu RSS. Bueno, millor dit, l'agafa només per extreure l'àudio i vés a saber què coi fa amb l'àudio, perquè tu el perds. Perquè si intentes modificar després allò, no ho pots modificar. És un rotllo. És un rotllo.
Em diu, és que per què no es pot fer? Jo li, i li vaig respondre. És el que té... Pues
parla amb Spotify Man.
Amb un jardí.
A veure, jo ara us proposo continuar el programa i tinc dos temes.
Un moment, que em falta la pregunta personal en el Dani.
La pregunta personal. I Enrico, això.
No, la pregunta era... Jo sé, Dani, que aquest conflicte que a més el genera aquest tio i que a més el genera amb altres persones, que no és un tema personal teu, no?
No.
A tu t'afecta.
Ens pagues un bitllet de Vueling i venim aquí, li fotem una cara.
Li fotem la cara nova, tio.
Una cara nova, què? Entre en Tomàs i jo i Enrico? En Tomàs l'aguanta, jo li pego i Enrico li mossega els collons.
Això li està fent plantejant en Dani prendre decisions més... més de canvi, vale?
No, clar, perquè una dos, per exemple, o foten fora canviar... el drop poquet o en Dani es busca la vida.
Sí, exacte.
Aquí voy. I la meva pregunta era, realment estàs plantejar canviar de feina?
La veritat és que sí. Ahir vaig estar...
És que això és una decisió...
He muntat una pàgina web amb el meu portfolio. I avui, aquesta tarda... començaré a buscar, però no de forma intensiva, sinó anar mirant aviam què hi ha al mercat.
Has obert la porta.
Sí, i trobo una cosa interessant que em crida, doncs allà enviaré el meu currículum.
I qui és el cap del cap de màrqueting?
Per aquí no t'hi pots ficar, Marc, perquè normalment els treballadors sempre estan amb una capa i els capos estan amb una altra.
En el moment que tu tens... Sí, però quan tu no tens una possible sortida...
És una lluita que no val la pena lluitar.
No, però a veure, quan tu no tens... Quan tu, en la situació que està actualment en Dani, ara en Dani diu, la seva opció és dir, em busco alguna cosa. Quan tens una opció, és a dir, jo ara tinc que prendre una decisió, me'n vaig a treballar a on sigui, o llavors, jo tinc l'opció de marxar, tinc una oferta de feina, em ferma sobre la taula, me'n vaig a parlar amb el director general, dic, escolta, mira, estic a punt de marxar. Per què estic a punt de marxar? Perquè aquest tio... és un dropo, perquè m'està fotent la vida impossible, perquè està fent que siguem menys ineficients, perquè no en té puta idea i sobre perquè no em pagueu prou. Si no resoleu de treure'm aquest tio de sobre i no em pagueu més, me'n vaig. Adéu, teniu 15 dies. I us pots dir-ho, perquè tens l'opció.
Estat mirant també els preus del mercat i a mi em paguen doncs una mitjana de 500 euros menys al mes.
Déu-n'hi-do, eh?
Però en aquest cas pots decidir lluitar, però quan tens l'opció és com pots dir, escolti'm, a més, clar, si no tens opció, et diuen, si no t'agrada, la porta està allà.
A més, es donen dues circumstàncies, corregeix-me, Dani, si m'equivoco, eh?
Sí.
I t'estem fent, t'estàs pagant el podcast, perquè t'estem fent de psicòlegs, vale? Dos opcions més. Una.
No acceptem responsabilitat, ni danys ni perjuicios, eh?
Has arribat a un punt de coneixement de la teva feina, de l'empresa, de les clients i de tot, que ets molt resolutiu, punt número 1. I dos, just ara s'ha produït un canvi on una part de feina que no era massa... Tu has retornat a unes produccions més dinàmiques. No sé si ho explico correctament. Havia una part més estàtica de la producció, que era el dels ajuntaments... I ara crec que fa poc has tornat a un punt on dir, ostres, si em deixéssim ser més creatius, si em deixéssim... No, si em deixin... Torno a entrar en un món molt més... que igual et resulta més satisfactori d'una creació molt més dinàmica, més oberta, no? I clar, això no es consolida perquè tens el Mussolini aquest al costat i no? No sé.
Sí, a més és que té unes idees de
bomber.
De bomber, com per exemple, va fer una entrevista a un, per fer podcast entre cometes, li va dir podcast amb ell, però no era un podcast, és una gravació feta amb Teams. Amb Teams grava a 15 frames per segon, la qualitat del so és molt dolenta, si l'altra persona té alguna interferència, algun tall, microtall d'internet, tot això, si ho graves, es nota. Els comercials es van queixar perquè van dir no podem ensenyar aquest vídeo als nostres futurs clients perquè és que això és vergonyós. Jo vaig dir, si tenim un site, és una plataforma de vídeo, perquè no utilitza la nostra plataforma de vídeo per fer les entrevistes. I vaig dir, escolta, si no vols utilitzar la nostra plataforma, pots utilitzar Riverside, per exemple, i que cadascú grava amb local i tenim el millor àudio i el millor vídeo.
Sí. Pots treballar amb
per cert, parèntesis.
Personal, que el cedeixo per si tu el necessites per fer una entrevista, doncs fa 2 o 3 dies va fer una entrevista per Teams i el va gravar per Teams. I es va quedar tan panxó.
Però penso una cosa, fixeu-vos una cosa. Les eines d'intel·ligència artificial, vale? En l'empresa d'en Dani, amenacen en el cap de màrqueting. No amenacen la feina d'en Dani. Perquè la feina que està fent en Dani ben feta no la pot fotre un workflow d'intel·ligència artificial, vale? Però les idees absurdes i idiòtiques que té el tio aquest, sí. Entens? O sigui, a veure, hi ha un episodi de Cabalga el cometa que vaig gravar fa molt de temps, que el vaig gravar jo sol. Que en aquest cas vaig agafar i vaig locutar un assaig de l'antropòleg David Graeber, que va morir ara fa poc. I aquest es deia sobre el fenomen de les feines absurdes. Llavors, a mi això és una cosa que quan ho vaig descobrir, cada vegada ho trobo més i cada vegada ho veig una cosa com una amenaça a nivell de civilització. És a dir, durant el segle XIX, principis del segle XX, a través de la revolució industrial, del que anomenem capitalisme, de la ciència i tot, el que s'ha fet és crear uns processos de producció, de fabricació i de creació de riquesa impressionants. La presència d'aquests mecanismes de creació de riquesa, de la mateixa manera que l'agricultura va propiciar l'aparició d'una casta de la noblesa i de la realesa, perquè bàsicament eren els militars...
I l'agricultura va... La cosa més important de l'agricultura no saps quina és, Marc.
Segurament no.
La cosa més important de l'agricultura és que va començar a fer-nos conviure els humans amb els gats.
Amb els... Ja està.
Abans no.
Ja
abans
no.
I, de fet,
però
no,
és a dir,
no fa massa.
L'agricultura
no
porta
molt...
coses maques, boniques, com els gats, vale? Però també fa que apareguin les castes guerreres, que són la noblesa i la realesa, i les castes de sacerdots que tenen el coneixement iniciàtic, bàsicament els secrets que no expliquen ningú, per poder determinar doncs, què has de plantar, etcètera, etcètera. Doncs quan ve la revolució industrial i la revolució del capitalisme, apareix en paral·lel un parell de plagues addicionals. Una plaga és la plaga de l'imperi, vale? Perquè quan la gent normalment es queixa del capitalisme, es queixa de pràctiques de rent-seeking, d'extracció de renta, és a dir, una persona que té molts pisos i especula amb els pisos i algú extreu renta, no és un capitalista.
El colonialisme, Marc, el colonialisme també és d'aquesta època. Sí,
I l'altre és l'imperi. És a dir, una són els que extreuen, els extractivistes, sempre com que quan hi ha excedents de qualsevol cosa, hi ha gent que el que vol és viure de renta, els rentistes, i després està les pràctiques imperials, el agafar i voler controlar-ho tot, vale? Controlar la terra, controlar les comunicacions, controlar els mars, controlar la intel·ligència artificial. Vale? Aquest tipus de coses bé. Però a banda hi ha una altra plaga oculta, que és l'aparició d'una casta intermitja, que són els managers. Necessitem gestors. Vale? Llavors, el problema és que els gestors són necessaris en un moment amb el temps. I en una organització determinada hi ha una necessitat de gestionar una cosa i es crea un lloc, es crea un negociat, es crea una oficina, es crea una plaça, es crea un pressupost, es crea una partida pressupostària per un conjunt de gestors i allò no desapareix. I allò es converteix en vitalici. I això passa en els governs i en les organitzacions grans. Per això les organitzacions que neixen noves moltes vegades reemplacen a les antigues. Perquè les organitzacions antigues, molt antigues, tenen moltes ineficiències en forma de molts middle managers i de moltes coses entremig que en realitat no estan fotent res.
De fet, la IA on està atacant més són els comandaments intermitjos.
Però és que no foten res! No, a veure, o sigui,
no, però això no estic d'acord, Marc.
No, no.
Hi han comandaments intermitjos i comandaments intermitjos.
Hi ha llocs on es fan coses que no serveixen per res. Mira, et posaré un exemple.
Després et dic un exemple d'un mid-manager correcte. Vale?
Et posaré un exemple i potser algú s'emprenyarà i si algú s'ofèn, s'ha d'ofendre més sovint. En els instituts hi ha una assignatura que és l'ètica. D'acord? Està bé. És una matèria. Ja. O és una assignatura, si s'estudia l'ètica com a alternativa a la religió, o s'estudiava abans, i hi ha una assignatura que és la història de la filosofia, i en la història de la filosofia, doncs, l'ètica és una de les diferents variants, les diferents evolucions històriques de l'ètica, apareixen aquí dintre. Algú ha decidit en les noves lleis educatives que l'ètica ha de ser una competència transversal. Vale? Llavors, o sigui, és que necessita un Ricky Gervais que se n'enfoti d'això. O sigui, de què estàs parlant?
A vegades no sé què, a vegades parlant? És com...
Que has de fotre arguments com... kantians. Has de fotre arguments kantians quan fots problemes de matemàtiques. O sigui, no és una competència transversal. Una cosa és que tu dius actuar de manera moral dintre de la teva societat està bé, però l'ètica no és una competència. Llavors, què hem fet? S'estan creant programes de formació del professorat per formar el professorat en instruir en la competència transversal de l'ètica. Què és el que passa? Que com que l'ètica no és una competència, vale? És un coneixement, vale? Llavors pots declarar la victòria en qualsevol cas. No hi ha manera de mesurar-ho. Et pots inventar maneres absurdes de mesurar-ho i fins i tot les pots creure i et pots crear indicadors, però no hi ha una connexió amb la realitat. Llavors, el que sí que hi ha molt és la pràctica d'anem a inventar-nos problemes en els que no tinguem una manera clara de saber si hem aconseguit superar-ho, vale? I a partir d'aquí declaro la victòria o declaro la derrota en funció del que m'interessi políticament. A nivell polític estatal, a nivell de polític intern, a nivell de lo que sigui. I al final estàs fent gent pencant projectes de veritat, accions específiques, gent que té que suportar formacions, se'ls expliquen sopars de duro. I això està... I estic convençut que a qualsevol feina en la que vosaltres esteu, i tu, Tomàs, que estàs en una organització molt gran, segur que hi ha que són dir... Vaya sopar de duro. Sí, hi ha un negociat però... i un programa de desenvolupament i de formació i de control amb OKRs, Miquel Gavarró, saluts, amor etern, Miquel, amb OKRs sobre coses que són sopars de duro i no es pot declarar la victòria ni la derrota, perquè no hi ha una connexió, no hi ha una màgica que
fan, hi ha moltes coses que es fan per... A veure, nosaltres estem obligats a fer cursos de no rebre comissions, de no sé quantos. O sigui, i en el fons és un paternalisme gilipolles, perquè jo ja ho sé que no haig de rebre una comissió, jo ja sé que no puc ser... Ja ho sé, és la meva educació.
I si ho fas és que ets un malparit, i si et fan un curs també ho seguiràs fent.
Qual i qual, vale? Perdona,
Dani. Tu ets una persona... És com dir, la integritat és una... El que tu pots dir és anem a agafar i identificar, que si identifiquem persones que no... Determinem quina és l'ètica d'una empresa. Aquesta és la nostra ètica. Podem dir, quina és la nostra ètica? L'ètica del treball? Estem parlant d'una ètica catòlica, apostòlica, musulmà? Som testigos dimonis de Jehovà? Cadascun d'aquests tenen una ètica.
I com no es pot aixecar l'ètica d'una empresa, no es pot elevar, vale? Aleshores, per què ho fan? Si la gent que tenen com a empleats són adults i això no serveix per aixecar l'ètica, per augmentar l'ètica d'una empresa, ho fan senzillament per davant d'un tribunal dir que t'han donat el curs i punto pelota.
L'ètica no és una grande y libre. Una, dos. Tu pots tindre, per exemple, una ètica concreta. Per exemple, l'ètica que segurament compartim tots és l'ètica del treball, que ens ve dels calvinistes, vale? I que l'explica molt bé el senyor Weber, no el de les barbacoes. Però busqueu Charles Weber, sí. L'ètica del treball, fundador de la disciplina de l'antropologia, vale? El Charles Weber escriu l'ètica del capitalisme és l'ètica del treball, i ens ve dels
no
calvinistes
i dels
benedictins.
Això no és catòlic, o sigui, això és protestant. Que el treball et farà lliure...
Els calvinistes, a veure, les arrels de l'ètica calvinista venen dels monjos benedictins, de l'ordre de Sant Benet. Vale? Ora et labora. Glorifiques a Déu amb el teu treball. Vale? Ve de Sant Benet, o sigui, compte, que és una secta monàstica cristiana que en tenim aquí molts. Vale? No sé si
però tu saps que durant molts anys les classes benestants que tenien diners, no, el treball estava mal vist.
Clar que no. Exacte. Per tant, tu tens una ètica com l'ètica del treball, que segurament és la que compartim nosaltres, vale? Perquè quan disfrutem... Pobre Dani, que perdona, fot podcast per treballar i també fot podcast per entretenir-se.
I és amb la que, perdona, Marc, i és en la que ens han educat a casa i a l'escola.
Inherentment, encara que sigui invisible. Però llavors, aquesta és una ètica. Si algú ve amb una ètica d'un doncs, altre país que tingui una ètica diferent, vale? De fet, molts dels problemes, que, llavors, els problemes de les ètiques aquestes, ètica catòlica, ètica musulmana, ètica de la gent que ve de Sud-amèrica, ètica dels testimonis de Jehovà, són ètiques que se'n diuen no funcionals. Perquè jo no puc argumentar les meves decisions ètiques amb la meva ètica protestant o la meva ètica catòlica o amb la meva ètica del Barça. No puc argumentar. No puc argumentar amb aquesta ètica. El que sí que hi ha són teories filosòfiques ètiques com l'ètica de la virtut, el kantianisme, l'utilitarisme, el contracte social. Vale? Hi ha altres ètiques que sí que són com universals i que s'utilitzen per justificar coses a nivell universal. Però no hi ha una ètica. Llavors, una cosa és que una empresa determini quina és la seva ètica. I això ja fa molts anys. Però això existeix i té un nom i ningú ho diu. Perquè dient-lo de princesa prometida, quan la gent parla d'ètica, ho fa servir molt la paraula i no significa el que es pensen. Quan la gent parla d'ètica a l'empresa o ètica als estudis, es parla de deontologia. Per això els col·legis professionals tenen codis deontològics. El Col·legi d'Enginyers Industrials en té un, el Col·legi d'Arquitectes, el Col·legi de Professors i de Doctors en té un altre, el Col·legi d'Enginyers en Informàtica en té, la Association of Computing and Machinery té un codi deontològic. Però no es parla d'ontologia, però ara hem de parlar de la competència de l'ètica i tothom parla d'ètica. Però per què? Perquè és algo que, com que no es pot resoldre, perquè tampoc hem estudiat ètica i ningú en sap, podem agafar i muntar cursos i fotre bullshit. I puc ficar ètica, però puc dir, per exemple, anem a ensenyar matemàtiques en perspectiva de gènere. Vale? Que és una cosa que fa més de 15 anys que en sento parlar. Vale? Jo encara no he entès la perspectiva de gènere dels triangles equilàters. No ho sé! Però hi ha gent que diu has d'incorporar la perspectiva de gènere a l'ensenyament de les matemàtiques de segon de batxillerat. Hòstia puta, aneu a cagar!
Està mal arrumat.
Què fotrem? Ens dediquem a muntar programes, a formar gent, a calcular indicadors que no signifiquen res i és la plaga de la societat. Per què no ens dediquem a fer coses de veritat?
Sempre ha passat igual, Marc, però això arriba
a punts de l'absurd. No ha passat sempre igual, Tomàs. Aquest és el problema. Les societats que no són riques i absolutament abundants i escarosament abundants com la nostra, no s'han pogut mai permetre fotre tonteries d'aquest estil. I està apareixint arreu, de manera transversal.
Bueno,
i llavors no ens movem.
Tens altres problemes, Ludo. Però a veure, està molt bé.
Evidentment, quan jo parlava amb el meu avi, jo me'n recordo el meu avi. El meu avi de vegades t'explicava jo feia alguna cosa. I ell em deia, Marc, i el meu avi va lluitar a la Guerra Civil. I el meu avi va viure la postguerra. Vale? I el meu avi, que jo li deia alguna cosa, Marc, però això vull? Si jo poso l'olla i això vull? I jo li deia, sí, avi, això que jo estic fent a mi em pagaran per ensenyar això. Vale, fes-ho. Això vull o no vull? Jo el que dic és que cada vegada sí com a societat hi ha coses que potser a nivell personal algú li vull perquè monta un curset o perquè monta una cosa o perquè li dono una plaça o perquè té un negociat,
però
com a societat no vull.
A veure...
No vull. Els nens no estan més ben educats perquè els hi han fotut una competència transversal de triangles equilàters en perspectiva de gènere.
Un moment. Està clar que el que dius, tal com has descrit això de l'ètica, no té cap sentit, ¿vale? Però sí que hem de tenir una concepció moral, perquè anar a l'Àfrica, agafar negres i vendre'ls a Cuba com a esclaus, vull moltíssim, vull que te cagues. De fet, molts catalans es van fer rics bullint així, ¿vale? I això no és tolerable.
Totalment d'acord.
Perquè la meitat es morien en el trajecte i després l'altra meitat acabaven convertits en esclaus.
Però en aquest cas, precisament, amb l'ètica del treball i amb l'ètica del segle XX, la societat hem dit això no està bé. Això no està bé. I, de fet, no és ni l'ètica catòlica, perquè els catòlics no tenien problemes en anar-se'n a caçar negres. Venen ètiques diferents. Llavors, ara, la nostra ètica de la nostra societat és aquesta. Aquesta és la moral. La nostra moral ara és que no volem l'esclavatge. Al contrari, si trobem una persona ofegant-se enmig del mar, el recollirem i direm que vingui. Però això són els nostres... Estem parlant de valors i estem parlant de moral. Per això dic, si tu estàs parlant amb una empresa, quins són els valors de l'empresa? No agafaràs comissions? Perfecte. Això està a la deontologia de l'empresa, que és el codi ètic professional. Però està vinculat a la professió. I només afecta les coses de la professió. No a les de casa.
Sí, però espera un moment. Hem deixat el Dani. És que, pobre, després passen...
En Dani ara està pensant en fotre hòsties en el cap de màrqueting
No. De fet, estava pensant en canviar de feina. I jo sé que és un... A més, mira, Dani, una cosa... Tu ja, tots tres som grans, vale? I això ho podem explicar.
Jo sóc el gran Ludo, o sigui que sóc gran.
Sí, sí. Encara que a vegades no ho sembli. Però... no sé per què, a la vida, les coses passen, les bones i les dolentes, o els canvis. Mira, jo dic canvis, Els canvis acostumen a anar units, acostumen a anar sincronitzats, vale? Ara el Dani canvia de pis, se'n va a un nou apartament. Canviaràs de feina, tio. Ja veuràs com canviaràs de feina, perquè és que et toca. O sigui, toca ara fer-ho. Sí, sí. És un tema complex, ¿vale? Perquè si tens 20 anys o 30, canviar de feina és una cosa, però a mesura que et vas fent més gran, els canvis de feina t'angoixen més, suposa més rebombori. No? Vull dir que prou faràs d'estar si realment t'ho planteixes seriosament. No?
Jo tiraré la canya, aviam què pesco.
Ben fet.
Jo tinc menjar, és a dir, de moment tinc menjar i no m'he de preocupar, no és allò que estic estressat. Sinó que vaig traient, si trec un peix més gran, doncs me l'agafo.
Te l'agafes i ja està. Això està ben
bé. Fet, és una bona mesura.
Això però... està bé i tu tens unes habilitats que són molt interessants i ja està.
El que parlàvem de comandaments intermitjos, ho aclaro, ja sabeu que jo estic en una organització molt gran.
I estic convençut que hi ha molta gent que ens escolta que són comandaments intermitjos, però a mi m'agradaria veure quan... És preguntar-nos, si escolteu el Bullshit Jobs, a l'assaig o llegir
Marc,
el llibre d'en
Pere. Deixeu-me... Però el comandament intermig, per la definició del càrrec, no vol dir res. És un comandament intermig.
No. El problema és quan hi ha... El comandament intermig és necessari. El problema és quan hi ha una cosa que ha deixat de ser necessària, ¿vale? i que es continua mantenint.
Però ¿vale? Què
fa un negociat de gestió de sequeres quan tenim inundacions?
O sigui, deixa'm acabar de posar l'exemple dels comandaments intermitjos. Tu tens un tipus de comandament intermitjo desorganitzat, no planificat, que fa microgestió, que no es coordina, que és el cas que estava descrivint el Dani d'aquesta persona que contínuament l'interromp,
que és
zero empàtic amb la feina d'en Dani. Ell no s'organitza i només fa que causar-li interrupcions i això ho podria corregir canviant el comportament i planificant-se millor. A la meva feina, jo sempre he tingut la sort en aquests últims anys de tenir un responsable. Nosaltres fèiem una organització de com estem els dilluns al matí. ¿Vale? I en aquesta reunió de com estem, sí, com som un grup gran, doncs anaven, diguéssim, equilibrant una mica les balances en funció de les càrregues de treball. ¿Vale? Si, com tots som adults i responsables i gent gran, nosaltres durant la setmana anàvem fent la feina que ens correspon. No necessitem ningú a darrere, ni que ens vagi afegint més càrrega, ni que ens vagi dient si ho fem bé o si ho fem malament. Nosaltres anem tirant. Escolta'm, al final t'avaluaran pel resultat. Punto pelota. Quina funció feia molt bé? Hi ha, en organitzacions complexes, no tothom tenim accés a totes les capes de l'organització. Vale? I a vegades hi han coses que diguéssim que l'enginyer o el creador o el que sigui no pot resoldre perquè estaria més fent reunions de resolució que no fent la seva pròpia feina. Aleshores, aquesta persona deia, tireu milles, si us trobeu amb una cruïlla que no podeu saltar o que no podeu resoldre, aleshores sí, veniu a mi, perquè la meva funció és justament ajudar-vos a resoldre, a sortir d'aquest stop i desfer, o sigui, traspassar la cruïlla, no? Passar. Quan algú fa, dintre d'una organització complexa, aquest rol i el fa bé, és un comandament intermig molt valuós, Marc. Molt valuós.
Sí, jo el que dic és que existeix, que hi ha moments en les organitzacions és que certes unitats deixen de tenir sentit i que es perpetuen, no moren mai. Llavors, normalment, la gent més competent el que fa és que gravita a llocs on fan coses de veritat, on són realment útils i on les mesures del rendiment estan connectades amb la realitat. Perquè, o sigui, jo ho he vist amb gent supercompetent que agafen, estan en un lloc i es mouen molt perquè busquen on poden aportar. I a més és gent, i gent que organitzen coses, però i estic pensant en persones concretes, de dir, ara estic aquí, ara estic allà, i van buscant on poder aportar més. El problema és quan en les organitzacions es generen mètriques i mesures que en realitat no mesuren res connectat amb la realitat. I llavors, automàticament...
Però això passa formes... molt... Això passa molt en educació i pública. No, perquè, no, perquè en el món de l'empresa...
I en multinacionals també. O sigui, curiosament... No, no, a veure, saps quin és el problema? Que jo això ho sabia, que jo sabia això que existia en l'empresa pública. Vale? Perquè, a més, en l'empresa pública i a universitat no et passa, i a universitat no passa, però hi ha llocs on és la solució és, hi ha qualsevol problema, creem una oficina amb càrrecs posats a dit. Vale? I això ho sabem. I ho fan tots els partits polítics. I es fa aquí, es fa a Madrid i es fa tot arreu. Vale? Però jo em pensava que això era una cosa que passava al sector públic. Vale? I a més és el sector públic, de tant en tant hi ha noches dels cuchillos largos, vale? I alguns d'aquests cauen doncs, perquè hi ha batusses polítiques i ara te foto aquest teu com a revenja política. I hi ha com, diguéssim, com uns predadors que netegen. Hi ha mecanismes de neteja. Però resulta que el que em va sorprendre de l'assaig i després del llibre d'en Graeber és que això passa en multinacional privada. És el que em va sorprendre més. I parlant amb gent... tu estàs amb una multinacional japonesa, Tomàs. Estàs amb una multinacional japonesa amb una que és una... Són gent que tenen una ètica que és ètica del treball barrejada amb els samurais. Poca broma, eh? O sigui, no, cuidado
amb els japonesos. Tenen l'ètica del karaoke, deixa't estar.
Del karaoke i de la taja que agafen després, sí. Del karaoke tajat, però... Però, cuidado, però em va sorprendre molt llegir el llibre sencer. Ja, jo he locutat l'assaig Bullshit Jobs, però llegint el llibre, és el llibre i en tots els casos de gent que després d'ell publicar l'escrit, li van enviar, i escolta, estic treballant a organitzacions a Nova York, estic en aquesta multinacional, estic en aquesta altra, i posant-li exemple, dir, passa molt més. Passa molt més. És com aquell assaig del Chipola, vale? De dir que el número de gilipolles que hi ha en una societat és superior a el que tu t'estàs realment pensant, doncs la quantitat de gent que està fent bullshit jobs, i més aquesta gent no és feliç. Això. Perquè el que estan fent no es connecta amb la realitat i
hi ha un mossegui que aquesta setmana deia tenim un subcanal que es diu en el futur tots serem gilipolles.
Sí.
Diu, canvieu futur per present.
Sí, però això ja és una... I és un tema recurrent. El que estem sempre és que estem vivint en el futur o que el futur ja és aquí però està mal repartit. Estimats, us tinc que deixar per tinc que anar a buscar un nano. Us deixo que seguiu parlant
de... Ja ha buidat el pa.
Us deixo amb pau, harmonia, amb una lent... Ara posem el programa amb una lent horitzontal així, amb dues ratlles i pau i fulles de la tardor sent empenyades pel vent de la brisa de Suècia.
Jo feia anys que volia aquesta lent. Anys i anys que volia...
Queda molt xula, Dani. M'ha agradat molt. No sé, ha estat molt xulo, sí.
M'alegra molt.
Vale, Marc, tanquem el Dani i jo amb quatre cosetes més. Tranquil.
Penseu que en Dani... Vale? Tu, Dani, estàs a Estocolm, no?
Sí.
Estàs al centre o estàs a les afores d'Estocolm?
Estic a les afores.
A les afores d'Estocolm, vale, és on un adolescent li va deixar un teclat amb un altre adolescent i va sortir el riff de Final Countdown. O sigui, pensa que estàs en un lloc molt important per la nostra vida. Sí. Penseu-hi, de veritat.
Vinga, anem a...
L'Ajuntament del poble que va néixer...
El Joy Tempest?
Sí, doncs eren client nostre.
Imagina't.
Què més?
Imagina't.
Fem quatre comentaris i acabem amb les quatre propostes. Vinga,
que vagi bé, Ludo.
Fins ara.
Adéu, guapíssims.
Adéu. Vale, Dani, doncs el que et deia, doncs no sé si vols acabar de reflexionar algun... No!
El que estava comentant és que deia, es va fer molta gràcia perquè he comentat, sembla que ho he comentat alguna vegada aquí, que el que fa molt és copiar. M'envia coses, fes, no sé, una imatge com aquesta. I faig una cosa semblant i diu, no, com aquesta. I és còpia. I fa aquesta setmana, sembla que ha estat el dilluns, vam tenir una reunió i va dir, se li va escapar, jo crec que se li va escapar. Va dir, és que estic fent el mateix que fan altres empreses, però no aconsegueixo el mateix resultat. I vaig dir, ahà, va, doncs està copiant. I, va, copiant, directament copiant.
Copiar no, per ser no és una cosa dolenta, ¿vale? Però la manera de com s'enfoca la còpia és que, vale, la còpia, tu agafes una idea, però has de tenir la mà esquerra, la creativitat, la intuïció de transformar allò que t'has suggerit una idea amb el que té sentit, es pot fer, és realista i dona bons resultats en el teu dia a dia, la teva organització, on sí, hi ha d'haver-hi un procés d'adaptació. Per això és molt millor que tu enumeris la idea, ho proposis com una idea, però deixis el grup creatiu dels teus companys que se n'encarreguin. ¿Vale? No sé, jo ho veuria així. Tindria per mi més sentit. No? En fi, el teu exemple és paradigmàtic no per tu, Dani, sinó per moltes persones que tenen aquesta feina no implanificada amb interrupcions contínues, on els caps no es posen mai a la pell del seu company que tenen que els hi reporta i que no deixen, fan molt, molt microgestió, no deixen que l'altra persona aporti un resultat. Perquè jo crec, si la crítica és bona, tu pots fer una feina, l'entregues i algú et pot dir, mira, això i això i això, crec que es podria millorar o que es podria fer així, com un suggeriment, ¿vale? Sí, però sí. No dir, és que això ha de ser així. No, això ha de ser així, no té per què, no és l'única solució plausible, no?
Exacte. Sí. I el que tu has dit, tenint, per exemple, jo dos tasques diferents que cadascú tira pel seu cantó i sobretot el que marketing és el que més tira, suposo que motivat per algunes pressions que deuen venir de llocs més directius que demanen millors resultats i està intentant doncs, copiar o simular altres empreses amb el mateix estil d'imatge, amb el mateix estil de comunicació i està veient que no està tenint resultats, no sé, suposo que no és gaire creatiu. Suposo que deu tenir altres coses bones, però a nivell de creativitat no
sé qui deia que la creativitat és un estat d'ànim, ¿vale? És a dir, és que el teu entorn es senti prou còmode perquè tingui la possibilitat de crear. Quan crees, no tota la creació és bona al final. Hi ha moltes coses que es descarten. És com quan fas pa o fas coses de la cuina. No sempre la cuina surt bé, ¿vale? Però sí que has de tenir l'ambient i els instruments i el recolzament, la tranquil·litat de que pots experimentar i fer coses i segur que al final... Ser creatiu no vol dir que copis perfectament el que fan els de l'empresa del costat. Justament és fer-ho diferent, no? I fer-ho més adaptat a el que tu necessites.
Sí, a la teva empresa, a la teva filosofia, a la teva...
Clar. A la teva tipologia de clients, al teu tarannà, perquè no totes les empreses venen el mateix ni s'enfoca. De fet, màrqueting és justament això. És quin missatge vols donar, quina idea vols transmetre, no? A qui et vols dirigir. Hem de fer un especial, quan tinguem una estona, també amb el Xavi del podcast de CQ en Freqüència i amb altra gent, parlant de podcasting, ¿vale? Tinc moltes ganes de que ho fem, que revisem una mica, perquè una part important del podcast és el procés creatiu, no? També. Vale, sí. Tens alguna cosa més a dir o tirem per les propostes?
Tirem per les propostes.
Deixa'm que posi la falca, que no poso mai falques, avui la posarem, vinga.
Les propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Avui ens acompanya en Rico per fer les propostes. Realment és especial, eh?
Sí?
Sí, sí, sí. Sí, jo, com estic en un lloc on la majoria dels meus col·legues tenen massos, no? I tenen, per tant, tenen, no tenen un gos, tenen diversos gossos, que igual que les persones, doncs cada gos té el seu caràcter, sí. No hi ha gossos. Oh, és que el meu gos és d'una raça, sí, hi ha uns trets distintius d'aquella raça, ¿vale? Però cada animal té la seva personalitat. I jo comparo molt el Rico amb el Mel, amb la Dolça, amb altres gossos que conec, que són molt macos també, però no tenen la personalitat del Rico. Tio. No, és una passada. Bueno, anem a propostes. En Rup ens avisa, ens dona un punt d'alerta, dient que el chat control torna. Ens diu... La obsessió que tenen els governs europeus en retallar llibertats, ara intenten fer entrar per la porta del darrere i encara fins i tot anant més enllà la criticada llei del chat control. Us posarem un enllaç, em sembla que d'algú que ho va advertir. No sé si has sentit tu alguna
cosa. Sí. Sembla que Dinamarca està tirant molt fort perquè s'aprovi.
Quin govern, de quin color és el govern danès actualment?
Em sembla que és dretes, però no estic del tot segur.
Bueno, el govern espanyol, teòricament, és d'esquerres.
Sí, és d'esquerres i també està a favor del control.
Bueno, és que els socialistes i les esquerres no crec que siguin el mateix, però bueno, coses meves. Vale, en Ciner ens va compartir, molt interessant, un vídeo, una producció que combina drons i Fórmula 1. Ell ho titula així, eh? Diu, què passa quan un grup de friquis amb drons es posa com a objectiu seguir a un cotxe de Fórmula 1 a Silverstone? Recordeu que aquests vehicles poden arribar fins a 300-350 km per hora. I velocitat, imatges fantàstiques en Max Verstappen i Red Bull. Només li cal que facin de música, que tinguin de música de fons, Red Parketa o Driven. És molt espectacular, ¿vale? Perquè, clar, això són uns nanos que van estar assajant amb drons petits, ¿vale? Com podien aconseguir la màxima velocitat i estabilització per poder seguir un vehicle en Fórmula 1. I la veritat és que el vídeo és molt espectacular, perquè no es perd, saps? El dron... També aquí crec que hi ha molta mà del tio que controla el dron, que és un dels creadors d'aquests mini drons, ¿vale? que fan tot això. Molt xulo. Aquesta, Dani, va per tu. ¿Vale? Aquesta proposta va per tu. I la fan Rafel. La fan Rafel. Diu, ara mireu, eh? Diu, pels que esteu interessats en com treballa l'iPhone en vídeo, aquí podeu llegir un interessant article del Mossegui Dani Aragai, que és justament l'article que tu vas publicar parlant de lo que hem estat parlant a la primera part del programa.
Val.
Sí. I... Hòstia, això és molt, molt guai. El Rup, jo no sé el que farà el Rup al llarg del dia. Jo crec que l'únic que fa és mirar coses, o sigui, està buscant a internet coses molt friquis i molt curioses, perquè el més friqui que es comparteix en el grup de Música de la Poma ve d'en Rup. Ens parla d'un projecte que es diu LibrePods, ¿vale? Com el LibreOffice. Diu LibrePods, un projecte per alliberar els AirPods de l'ecosistema d'Apple i poder-los fer servir, tal com es fa servir dins de l'ecosistema d'Apple, però a Android i Linux. I està molt curiós. A l'enllaç podeu trobar més informació d'aquest projecte que es diu LibrePods. I acabo, si tu, Dani, no tens cap altre que puguis dir al final, acabo amb una altra proposta del Ciner que diu convençut que després d'aquesta proposta m'afotreu, ell parla així com una mica de Lleida, m'afotreu fora del grup diu, us anuncio que els Marillion fan una gran gira pel Regne Unit. Si hi ha sort, igual m'apropo a veure els fills de la Gran Bretanya. Ja sabeu que ell és un fan de Marillion i del Progressive Rock i se n'anirà a veure'ls a la Gran Bretanya. Alguna proposta teva, Dani?
No sé si la vaig proposar ja o vam parlar d'aquest tema. Però, bueno, el mes de juny me'n vaig a Londres a veure Kraftwerk a la Royal Albert Hall.
I què vas a veure, perdona?
A Kraftwerk.
Kraftwerk. Kraftwerk. Què és això?
És música, són els pioners de la música electrònica.
Ah, jo és que són la música electrònica, ja, com pots comprovar, no... 70
anys, ja...
Molt xulo. La música és molt curiosa, eh? Ho explicava així com anecdòtic amb lo del mit de Flintstones que explicava abans, vale? Ben anècdota, vale? Però la música és un rabbit hole, perquè escoltant una cançó dels B-52, que és una cançó dels anys 90, potser, de la pel·lícula aquella,
sí,
que va sortir,
sí,
et transporten al món de Hanna-Barbera i del compositor que va fer la banda original sonora dels Picapiedra, dels de Flintstones, que era un senyor que venia del món del jazz amb l'acústica d'aquells anys 60, finals dels 50, principis dels 60, que és quan neix la idea de The Flintstones. I després, aquella música va enganxar tant que moltes orquestres simfòniques i grups i grans mestres de jazz l'han reproduït amb un intermig que té molt component jazzístic, ¿vale? Brutal. Mira, en Ciner diu ara bon dia. Clar, s'acaba d'aixecar.
Bon dia.
Sí, sí, sí.
Bon dia.
De North Carolina. Bon dia. Ja hem dit la teva proposta, Ciner, de Marillion. No t'emprenyis. Doncs això, que és un rabbit hole que vas saltant d'un lloc a l'altre. Vale, doncs avui no hem fet un podcast, no hem fet un episodi, avui hem fet teràpia directament, tio. No sé què us ha semblat el programa, però igualment a tots moltes gràcies. Ens veiem la setmana vinent. Adéu, Dani.
Molt bé, moltes gràcies. Adéu.
Adéu.